Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Comença la vacunació contra el coronavirus al cos de la policia municipal després dels dos brots que van obligar a aïllar els 25% de la plantilla. Uns 200 agents rebran fins divendres el vaccí d'AstraZeneca com a personal essencial al punt de la ciutat que hagin escollit a través de la Meva Salut. D'aquí pocs dies també començarà la vacunació dels majors de 80 anys, un col·lectiu que l'infectòleg del Taulí i membre del Consell Assessor de Vacunació de la Generalitat, Valentí Pineda, considera imprescindible.
Importantíssim, vital, jo és dels primers que hagués fet, tanta importància, quasi tanta importància tenien els avis de les residències com els avis que no estaven a les residències. La mortalitat ha sigut molt més alta a residències perquè conviuen junts, els cuidadors entraven i sortien, tenien els seus contactes fora de les residències. Evidentment és molt més alt l'impacte de mortalitat a les residències, però home, jo tinc unes ganes terribles, poder perquè tinc pares de més de 80 anys, potser soc parcial amb el que diria ara, però tenia unes ganes terribles de que comencessin en els majors de 80 anys ja i de seguida i corrents. I quan acabem els 80, els 75, i quan acabem els 75, els 70.
Pineda assegura que no es podrà assolir la fita del 70% de la població immunitzada de cara a l'estiu si no arriben més dosis de les vacunes. Els hostalers sabadellencs s'han sumat el recurs al Tribunal Superior de Justícia per reclamar la reobertura del sector. Tal com han fet els restauradors bascos, als quals la llei els ha donat la raó, els catalans volen recuperar la seva activitat habitual. La prioritat és servir sopars, una franja horària en què ara només poden servir menjar per emportar. Sindicats i patronals reclamen mesures per promoure la reactivació econòmica i així superar els efectes de la pandèmia. Per això demanen a les forces polítiques que constitueixin el nou govern de la Generalitat el més aviat possible. I en esports, el Sabadell ja prepara el partit d'aquest dissabte contra l'Espanyol. Els d'Antonio Hidalgo s'han entrenat avui al CAR de Sant Cugat per arribar en perfecte estat de forma a l'RCDE Stadium. L'objectiu és mantenir la ratxa de 9 partits seguits sense perdre. Són algunes de les notícies que us repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que s'han tornat a recuperar després de la davallada d'ahir de diumenge. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Els núvols marxaran definitivament? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat minvarà i quedarà el cel poc o mig ennuvolat per núvols alts i alguns de mitjans. També persistiran alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral, tot plegat amb una probabilitat molt baixa de precipitació. La temperatura serà lleugerament més alta i el vent bufarà de component sud entre fluix i moderat, que farà alterar la situació marítima, sobretot al litoral central i sud de la Costa Brava, on hi haurà més cots forts. Demà la nuvolositat serà més abundant i compacta, sobretot fins a primeres hores del matí, quan fins aleshores hi haurà estrats baixos i vents de boira boirina a punts de la depressió central. Malgrat tot, a partir llavors el cel estarà poc o mig ennuvolat per núvols alts i alguns de mitjans, més abundants a la meitat nord i fins al vespre. La temperatura màxima serà lleugerament més alta i en general el vent afluixarà, i per tant la situació marítima serà més estable amb el predomini del marejol. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30 al seu pas per Barberà, concretament un quilòmetre en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i el túnel de la Rovira en els dos sentits. La policia municipal vol deixar enrere els brots de coronavirus que en les últimes setmanes han deixat fora de joc el 25% de la plantilla. Després del trasbals que han suposat les infeccions i les conseqüents quarantenes, avui els agents han començat a vacunar-se contra la Covid-19. Uns 200 efectius del cos de seguretat rebran fins divendres la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca. És el vaccí que s'està administrant al personal essencial, com ara els Mossos d'Esquadra, que la setmana passada van començar a rebre la primera dosi en el punt de vacunació massiu habilitat al Casal al cívic dels Marinals. Una setmana després, els agents de la policia municipal han iniciat el seu procés d'immunització. En el seu cas, però, han hagut de triar el lloc on posar-se la vacuna a través de l'aplicació de la Meva Salut i després d'omplir un formulari d'autorització. Els efectius del cos se sumaran així a persones grans que viuen en residències i a professionals sanitaris i sociosanitaris, els primers col·lectius en vacunar-se contra la Covid-19. Segons dades del Departament de Salut, A hores d'ara, Sabadell ja hi ha vacunades 10.800 persones contra el virus, de les quals un total de 4.427 ja han completat el procés d'immunització amb la segona dosi. Encara no hi ha proves sobre el possible contagi del coronavirus per part de les persones vacunades cap al seu entorn. Així ho ha defensat avui el pediatre infectòleg del Taulí i membre del Consell Assessor de Vacunació de la Generalitat, el doctor Valentí Pineda, en declaracions al Matí.
Això de que si et vacunes pots agafar la malaltia igual i contagiar igual, jo penso que no és cert. Està claríssim que la vacuna evita morts, evitarà morts, evita malaltia greu, evita malaltia moderada, i això de que eviti o no l'estat de portació que tu fa que puguis ser contagiós sense passar la malaltia, encara no està demostrat i encara ens queda molt per saber.
Els primers estudis d'Israel, segons Pineda, apuntarien que el contagi és 60 vegades menor en vacunats que en no vacunats. En tot cas, l'infectòleg del Taulí ha lamentat que el ritme de vacunació no és el previst arran de la distribució que n'estan fent les farmacèutiques i assegura que si es manté la tendència actual, no s'arribarà a la fita del 70% de la població immunitzada de cara a l'estiu. Tot i això, confia que amb l'aprovació de noves marques de vacunes de cara al març o l'abril podria revertir la situació. Entre els col·lectius que és més important en arribar, segons Pineda, hi ha els majors de 80 anys que no viuen en residències previstos de cara als pròxims dies. Però més enllà de les vacunes, com evoluciona la pandèmia a casa nostra? Segons les dades del Departament de Salut, el risc de rebrot i la velocitat de contagi s'han incrementat respecte a dilluns. El risc de rebrot ha pujat lleugerament fins als 225 punts, mentre que la velocitat de transmissió s'enfila fins al 0,75, 5 dècimes més que ahir. Per contra, la incidència acumulada a 14 dies torna a recular i ara se situa als 300 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat una trentena més de positius que eleven la xifra global fins als 14.799. En canvi, no hi ha hagut defuncions, que es mantenen estables des del cap de setmana en les 507. Al Taulí hi ha 131 pacients ingressats per Covid-19, dels quals un total de 41 són a la UCI o a la unitat de semicrítics.
Notícies vespre.
El Tribunal Superior de Justícia ha acceptat un recurs de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració que denuncia que el tancament del sector no s'ajusta a la llei. És una via que ja s'ha aplicat al País Basc, on la justícia va acceptar que reobrissin els locals de restauració, en considerar que amb les mesures de seguretat aquests establiments no són perillosos. Aquest és el desenllaç que també busquen els restauradors catalans, que ja han presentat un recurs al TCJC i que el Tribunal ha acceptat. Com explica Jordi Roca, president del Gremi de Restauració de Sabadell, un primer pas és que els permetin reobrir per imperatiu legal, sobretot en la franja dels sopars. Després ja es plantejaran demanar indemnitzacions.
Nosaltres som conscients de que ens utilitzen també com a exemple per tothom. I nosaltres, fins a certes coses, ja estem d'acord. I si l'exemple té de ser que expliquin doncs una distància, una mascareta, que ja ho fem, uns horaris restringits per la tarda o amb alguna manera de que no hi hagi, que no s'acumuli gent, també ho acceptem. Però tot això té de ser que es puguin fer sopars, perquè té d'estar actiu el nostre RAM fins a les 10 com tothom.
Per altra banda, més d'un miler d'establiments de tot l'estat s'han unit sota el paraigües de l'hostaleria de todos.org, una plataforma que ha denunciat l'estat perquè indemnitzi els locals amb el 75% de les pèrdues que han tingut durant el 2020. Els agents econòmics i socials coincideixen en demanar als partits polítics que no retardin la formació d'un nou govern a la Generalitat, i és que la crisi derivada de la pandèmia demana aplicar mesures per promoure la reactivació econòmica com més aviat millor. Entre les demandes dels sindicats hi ha més inversió per les polítiques socials i una millor fiscalitat. En canvi, les patronals defensen ajudes directes pels empresaris i una reforma de l'administració pública. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Entre les prioritats dels empresaris hi ha que el govern que es formi després de les negociacions sigui estable per encarar la sortida de la crisi sanitària i econòmica del coronavirus. Ramon Alberic és el president de la Cambra de Comerç de Sabadell.
La formació del govern sigui ràpida i que ens porti un període d'estabilitat, perquè és el que ens cal. Jo crec que necessitem que hi hagi una unitat de govern perquè tregui immediatament el país de la crisi sanitària i després que també pugui treure el país de la crisi econòmica.
A més, també demana que les administracions siguin més àgils per acceptar els tràmits dels agents econòmics. En la mateixa línia s'han pronunciat des de Pimec Vallès Occidental. El seu president, Josep Maria Catalán, vol que el govern es formi ràpidament per encarar des de ja la sortida de la pandèmia. Des del seu punt de vista, el més urgent són les vacunes.
La principal mesura per guanyar tota aquesta confiança és les vacunes. Les vacunes és algo important i que, per lo tant, jo crec que és el primer objectiu, un dels primers objectius que tenim que tindre, no? Perquè sense la vacuna no s'aixecaran fronteres i difícilment el govern aixecarà aquest confinament, no?
Els sindicats s'han pronunciat d'una forma semblant. Ara bé, primer han criticat la baixa participació a les eleccions, que consideren que són fruit del desencís de la política. Per això volen que el nou govern sigui d'esquerres i resolgui els problemes de la gent. José Luis Fernández, secretari comarcal d'UGT.
La nostra prioritat principal en aquest moment és que n'hi hagi govern, perquè tots som conscients que hi ha una situació social i econòmica molt complicada. La gent té necessitat de que comencin a aplicar-se polítiques que trobin sortida a la situació de pobresa i de dificultat econòmica que n'hi ha, polítiques de reactivació econòmica i de cobertura social.
També volen que recapti més i millor, ho explica Enrique Rodríguez, secretari de Comissions Obreres a la comarca.
Tenim d'incrementar, entenem nosaltres, no?, la nostra capacitat de recaptació per anar a la mitjana europea, que ara mateix estem 6 punts per sota d'aquesta mitjana, no? I s'ha d'incrementar aquesta recaptació amb el que més té i amb el que més guanya. I també una tercera part, que ens oblidem molt, que és abordar el frau fiscal, no?
Els sindicats també han lamentat l'augment del vot de l'extrema dreta en les eleccions del diumenge passat.
El diputat sabadellenc de Ciutadans, Joan García, afirma que Vox és un partit constitucional i el felicita pels resultats obtinguts a les eleccions del 14 de febrer.
Partit constitucional, evidentment, i no puc més que, doncs, en aquest cas, doncs, felicitar els nous diputats i res més, com a la resta dels diputats de la resta de partits.
García ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio, on també ha justificat els mals resultats de la seva formació a la baixa participació durant la jornada electoral. Tot i això, creu que aquest no és l'únic factor que hi ha ajudat i creu que els membres del partit hauran d'analitzar-ne els motius amb detall de cara a pròximes conteses electorals. Sobre el futur govern que pugui sorgir després del 14F, Joan García no s'ha atrevit a pronosticar què passarà, és a dir, si el liderarà el socialista Salvador Illa o si Catalunya tornarà a tenir un govern independentista.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La síndica municipal de Greuges reclama a l'Ajuntament la incorporació de bonificacions en impostos i taxes per a les famílies monoparentals, equivalents a les ja existents per a les famílies nombroses. És el segon cop que Eva Villan fa aquesta petició a l'administració local. David Palacio, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El 2019 va demanar sense èxit la bonificació de l'IBI per a aquest col·lectiu. Ara denuncia que no hi ha una unificació de criteris a l'hora d'aplicar descomptes per a les famílies monoparentals. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Hi ha serveis on sí que està considerat, hi ha serveis que no, hi ha impostos que sí, hi ha impostos que no, i en alguns es fa millor i en alguns es fa pitjor. Però diguem-ne que com a família monoparental no hi ha un, des del meu punt de vista com a síndica, no hi ha un especial visió per intentar protegir aquestes famílies.
Per la síndica, però, les actuacions han d'anar més enllà de l'Ajuntament i s'han d'entomar també des de la Generalitat i des de l'Estat. En aquest sentit, aposta per la implementació de polítiques de conciliació i una equiparació fiscal i tributària de les famílies monoparentals i les nombroses.
I afegim un parell de punts més. L'artista sabadellenc Josep Maria Llongueras, més conegut com a Llongue, presenta el seu nou senzill Cau la tardor sobre el mar. Llongue afirma que aquest tema neix després de les hores d'aïllament arran de la pandèmia, així com del procés de canvi i de la necessitat de recuperar la llibertat perduda.
Vaig pensar una mica d'això, però fent una mica aquest paral·lelisme entre el tema del confinament i el tema també de canvi de cicle, no? De final d'una època i començament d'una altra, doncs una mica veient que, segur que com a tothom, però que la meva vida, doncs, està lligadíssima, doncs, a les circumstàncies socials de tothom, no?
En aquest cau, la tardor sobre el mar, també podem escoltar la veu del vocalista Litus, conegut per ser el cantant del programa Leitmotiv, presentat per Andreu Buenafuente. L'Ajuntament de Sabadell crea un logotip per identificar tots aquells establiments i equipaments públics que admetin l'accés d'animals al seu interior. El logo, creat pel grafiter sabadellenc Guerens, entra dins del Pla d'Actuació Municipal de Benestar Animal, com explica la tinenta d'alcaldessa del RAM, Marta Morell.
El compromís que té l'Ajuntament amb el benestar animal i sobretot en tenir una ciutat pet-friendly, nosaltres el que volem és tenir una ciutat doncs, que sigui amiga dels animals i nosaltres doncs, en aquest mandat doncs, teníem bastant posada la mirada en precisament això, en tenir una ciutat on puguem tots i totes conviure, tant les persones que tinguin animals com les persones que no en tenim.
La intenció de l'Ajuntament és tenir noves àrees d'esbarjo per a gossos a la ciutat, així com fer també campanyes de sensibilització per a una tinença responsable d'animals.
Cuando la situación actual golpea hasta las entidades sin ánimo de lucro,
no queda otra alternativa.
Streaming solidario con los mejores DJs del panorama nacional. Jones contra Lame te trae la fiesta a casa con David Oleart, Abel de Kid, Julio Posadas, DJ Frank, Jordi Beat y Dani Caos, Ricardo F, Mimmo Tarantino, Alberto Hueque, Tony Pérez, Javi Always y muchas sorpresas más. Colabora y haz tu donativo solidario. El próximo domingo 28 de febrero, a través de las plataformas Artiston, Exile TV y Fitel Televisión, Streaming Solidario. Todo el dinero recaudado irá destinado al proyecto de investigación de la AME del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. El Tribunal Suprem ha acordat suspendre cautelarment l'avançament del toc de queda a les 8 del vespre. El Tribunal ha respost així el recurs contenciós presentat per l'Advocacia de l'Estat contra la mesura decretada el 16 de gener passat. A l'escrit es va demanar la suspensió cautelar de l'acord perquè es va considerar que podria ser nul de ple dret. Tot plegat tenint en compte que el govern espanyol permet que les restriccions a la llibertat de circulació comencin a partir de les 10 de la nit i no abans. L'exalcalde de Badalona, el socialista Àlex Pastor, ha arribat a un acord amb la Fiscalia per conduir begut i atacar un mosso d'esquadra el 21 d'abril passat, en ple confinament. Pastor ha acordat una multa de 800 euros, 8 mesos després, 8 mesos de presó, que no arribarà a complir perquè no té antecedents, i la retirada del carnet de conduir durant 16 mesos. Cal recordar que aquest succés va provocar la seva dimissió com a alcalde de Badalona. La Comissió Europea descarta la possibilitat que els préstecs europeus no comptin com a deute públic perquè crearia incertesa en el mercat. Així ho ha apuntat avui el vicepresident econòmic de l'organisme, que confia que al juny ja puguin començar les emissions de deute per finançar els fons de recuperació postpandèmia. A tot això, l'Agència Europea del Medicament decidirà aquest mes de març si dona llum verda a la vacuna de Johnson & Johnson. D'aprovar-se, seria el primer vaccí d'una sola dosi que accepta el regulador de la Unió Europea. Si finalment es regula el seu ús, serà la quarta vacuna que es podrà distribuir al mercat europeu. I en cultura, mor als 82 anys el poeta i arquitecte Joan Margarit. Diferents col·lectius de la ciutat s'han emplaçat a aquesta hora, de fet a les 7 era la convocatòria a la plaça Sant Roc per protestar contra la detenció del raper Pablo Hasél aquest matí. Allà hi tenim el nostre company Pau Duran. Bona tarda, Pau, com s'està desenvolupant aquesta concentració?
Bona tarda, doncs molt puntual ha començat, Karen,
Ara mateix jo diria que aplega al voltant d'un miler de persones que estan concentrades fent un semicercle a davant de l'Ajuntament, on s'ha situat l'altaveu, davant de la porta principal. S'ha llegit ja el manifest, recordant altres persones represaliades, també a banda de Pablo Hasél, per l'actual onada d'actuacions arran de l'1 d'octubre, i han fet proclames dels assistents a favor de la llibertat d'expressió i també contra la monarquia borbònica. I tot seguit està previst que actuïn diferents artistes, sigui per llegir les seves poesies o per rapejar directament davant de l'audiència que hi ha concentrada aquí. Recordem que precisament Sabadell també és la llar de diversos rapers que en aquest sentit són prou coneguts arreu del país.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Passant pràcticament 6 minuts d'un quart de 8. Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell ha tornat a la feina aquest matí per preparar la cita de dissabte al camp de l'Espanyol, un duel que serà especial per al capità arlequinat Àngel Martínez, que visitarà el que va ser el seu club durant bona part de la seva carrera. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El migcampista va marxar del club blanc i blau just abans que s'estrenés l'RCD Stadium. Serà, per tant, el primer cop que Àngel disputi un partit sobre la gespa de Cornellà al Prat.
Tot just era l'estiu de que vaig just dir cedit. Jo, bueno, l'últim partit amb l'Espanyol va ser el dia del de la Peñazo, on vaig caure lesionat i, bueno, vaig estar, recordo, 5-6 mesos, vaig arribar a final de pretemporada lesionat i, bueno, necessitava una miqueta de minuts, d'aire fresc, i vaig marxar al Rayo. I, desgraciadament, bueno, l'única vegada que la primera vegada que vaig trepitjar va ser per despedir a Dani Jarque, i ara tornar i trepitjar la gespa, tot i que és amb l'equip contrari, serà per mi, bueno, algú molt maco.
El capità arlequinat ha passat revista aquest migdia a l'Hotel Suís i, per damunt de tot, ha insistit en no perdre la personalitat dissabte i mantenir-se fidels a la filosofia de joc malgrat l'entitat del rival. Pel gironí, el camí és esperançador veient com està progressant l'equip, però també recorda que la lluita serà aferrissada fins al final.
Cada vegada hi ha més equips a la baralla, no? Gairebé de la meitat cap a baix estan allà ficats a la baralla i no pots descuidar, no? Perquè hi ha molt pocs punts de marge d'uns a uns altres, però bueno, jo crec que hem après a la primera volta tots aquests partits que teníem per empatar al final de l'empenta i les ganes de guanyar els perdíem, i ara, bueno, jo crec que tot el que sigui sumar és molt positiu, i sobretot amb la solidesa que estem assolint, amb la fluidesa en el joc, crec que estem en un molt bon moment de joc.
La jornada 25 de la Liga Smartbank es va tancar i sense grans novetats a la part baixa. El Castellón va perdre 1-2 contra el Fuenlabrada i és el nou fanalet vermell, 4 punts per sota dels arrequinats, mentre que l'Oviedo va superar 3-1 al Lugo i s'escapa a 5. A l'Espanyol, per cert, ha caigut lesionat per un mes al lateral dret Miguelón i, per tant, no podrà jugar contra el Centre d'Esports el dissabte a les 4 de la tarda.
I del futbol, al futbol sala. Segona B, pas enrere de l'Escola Pia en les seves aspiracions d'acabar entre els 4 primers del subgrup. L'equip es va ensorrar davant la Unió Santa Coloma, cedint per un clar 2-7. Els escolapis van gaudir de moltes més ocasions, però la iniciativa en el marcador sempre va ser pels colomencs, que van fer més gran la ferida quan els locals van jugar amb porter jugador. Marc Pagès lamenta que el pavelló del carrer Garcilaso no sigui un fortí enguany.
És un misteri, és que no et sabria dir, bueno, òbviament l'afició, no?, sempre ajuda, no?, i apreta molt i ens fa sortir més enxufats, i quan anem a fora suposo que tenim més la sensació que és més difícil i anem més a saco, però no crec que avui hagi sigut un tema d'actitud, jo crec que l'actitud hi ha sigut, simplement la pilota no ha volgut entrar, o sigui, no et sabria dir per què.
Amb la derrota, la Pia cau de les primeres 4 places i es complica el passi a la segona fase per lluitar per l'ascens. Tot fa indicar, però, que en aquesta pugna sí que hi serà el club, que lidera en solitari l'altre subgrup després d'empatar 2 a la pista del Segorbe. Eric Panés va ser l'heroi nedador marcant el gol de la Igualada a 40 segons al final.
Mucho respeto mutuo. Nosotros fuimos los que llevamos la mayor parte de ocasiones. Ahora por... No sé por qué no pasan, pero no se entran las pelotas, no entran los goles. Nos cuesta bastante ahora generar los goles. Y bueno, y hasta que entró el primero, pues ya pudo entrar el siguiente también.
Un esglau per sota, tercera divisió, l'Amics del Pou ja té els deures fets. El dels Marinals s'han classificat entre els tres primers del grup de forma matemàtica. Tot plegat després del treballat empat a 6 a la pista de l'Esparreguera, que manté líder invicte l'equip de Francis Barragán. El tècnic recorda, però, que a la segona fase el comptador es torna a posar zero.
Es como si todo el trabajo que has hecho en muchos partidos, sí, te sirve para clasificarte, pero realmente para la siguiente fase empezar de cero es complicado. Es un punto más de dificultad a la competición que tiene que hay este año.
Més complicat ho tindrà el grup Zarraona per colar-se en els llocs que donen dret a pugnar per l'ascens després de no passar de l'empat a 3 a casa contra el Rubí. Darío Martínez és el tècnic arraonista.
És un punt que no acaba de fer el pes per com queda la classificació, però bueno, la derrota ens deixava fora, l'empat encara deixa la classificació una mica oberta.
La Raona es queda cinquè a 3 punts del tercer, precisament el conjunt rubinenc, tot i que amb una jornada menys. Dissabte hi haurà derbi al Pavelló del Nord entre els Taronges i l'Amics del Pou.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
En handbol, l'Oar Gràcia Femení es va quedar tocada a completar una proesa, però va acabar tornant amb les mans buides de la terra ferma. Les verdiblanques van caure per 29-27 a la pista d'un rival directe per la salvació a plata, l'associació Lleidatana. En un enfrontament ben estrany, les de Carol Carmona perdien de 9 gols al descans. Van aconseguir igualar 27, però dues dianes de les locals van certificar la derrota gracienca. L'entrenadora explica així com es va començar a forjar la reacció que va servir finalment per salvar la baralla particular. Carol Carmona.
Al descans ho vam parlar, que si no ens posàvem les piles acabaríem perdent de molt més, que havíem de sortir i sobretot sortir amb orgull perquè és un rival directe i havíem de competir-ho. I bueno, i vam fer el que sabem fer, que al final és defensar, córrer, i al final les coses sí que surten. Sí que és veritat que a falta d'un minut estàvem empatades, vam rebre una exclusió dels minuts, ens va penalitzar molt i ja va ser molt complicat.
Les verdiblanques són desenes amb 13 punts, 5 més que la zona de descens que marca actualment l'Amposta, però les tarragonines tenen dues jornades pendents encara.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
David de la Cruz s'estrenarà aquesta temporada a França. El Team Emirates ha anunciat que el sabadellenc serà un dels 8 ciclistes que competiran al Tour dels Alps Marítims i del Var, al departament de Provença. El sabadellenc fa setmanes que espera encetar el calendari després que se suspengués la volta a la Comunitat Valenciana. La primera etapa a la Ronda Francesa serà divendres amb inici a Biot, mentre que el recorregut acabarà diumenge a Blausasc. Es tracta d'una cursa de categoria elit per sota de les UCI World Tour, però tot i així, davant l'allau de cancel·lacions d'altres proves per la pandèmia, hi participaran primeres espases com en Van Avermaet, Nairo Quintana o Fabio Aru. Un minut per les 8, per 8:15 del vespre. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 16 de febrer, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, Ràdio Sabadell, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, actualitzacions com, per exemple, la d'aquesta concentració que hi ha convocada des de les 7 de la tarda a la plaça Sant Roc per protestar contra la detenció del raper Pablo Hasél. Hem sentit una connexió en directe en aquest Notícies Vespre, però la notícia, la informació estarà ampliada en breu a les xarxes socials i també a la nostra pàgina web. Tornarem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.